Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip que li dona suport, encapçalat per l'inefable i mai prou ponderat Toni Olivella, amb l'ajut del Marc Pujol en totes les qüestions tècniques que fan referència a l'enregistrament i difusió de tot això, i després amb la col·laboració de la Goretti Martínez, que un cop jo us he acabat de fer aquestes petites i confoses, segons com, explicacions, doncs ho penja de la xarxa web i, per tant, de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on ho podeu consultar quan vulgueu. Un programa que també té com a segona pota la música i que, per tant, començarem amb una cançó. I com que el primer dia al qual fa referència el programa és el 15 de juliol, hi ha una cançó del francès Serge Lama, un cantant melòdic d'aquests que França dona tant en tant, que porta per títol Le 15 de juillet à 5 heures, que seria el 15 de juliol a les 5. Doncs així comencem, el 15 de juliol a les 5.
Ta voix murmure tranquille et sûre comme un vieux disque qu'on écoute, un verre de whisky à la main. Sous la véranda on s'installe dans un bruit feutré de sandales devant un parterre de fleurs. Le 15 juillet à 5 heures, le vent s'épuise sur la remise où mon piano s'endort enfin après une nuit de chagrin. Sous le parasol du feuillage, le vent feuillette page à page le livre de notre bonheur. Le 15 juillet à 5 heures, dans la maison de Frédéric, tu as classé quelques bouquins, tu as disposé quelques fleurs cueillies fraîches de ce matin. À ta main une cigarette grésille, on mange du melon, hormis la chanson des frelons. Nous n'avons plus rien dans la tête. Dans la maison de Frédéric, ébloui comme deux enfants, tu me parles d'anciens amants, moi de mes maîtresses d'avant. Tu croques du raisin bien tendre, des grappes lourdes de couleur d'encre. Je ferai du café tout à l'heure, le 15 juillet à 5 heures. Presque irréel, tu es si belle, entre mes cils tu apparais comme une dame d'il y a longtemps, que j'ai aimé ailleurs, peut-être. Il faut que j'écrive une lettre, un vieil ami qui se meurt le 15 juillet à 5 heures. Demain c'est triste, la vie d'artiste, on reprendra la vie d'avant, l'appartement où l'on s'ennuie. On invitera Frédéric, mes frères, tes sœurs, toute la clique. Il ne restera qu'une odeur du 15 juillet à 5 heures.
15 de juliol del 1834, el dia que la reina regent espanyola Maria Cristina, la vídua de Ferran VII, declara definitivament suprimit el Tribunal de la Inquisició, que una ordre del 9 de març del 1820, bastant enrere, ja havia declarat abolida, però llavors ella ho fa ja de manera oficial. Un tribunal del Sant Ofici de la Inquisició espanyola, que havia estat fundat pels Reis Catòlics el 1478, basat en institucions similars europees del segle XII, com la que es va fundar a França el 1184. Era un tribunal eclesiàstic, que només era competent pels cristians, però que, com que a Espanya no hi havia llibertat de culte, doncs podia agafar a tothom. El dominic Alonso de Ojeda, l'any 1477, quan la reina Isabel I, la dona del Ferran, va anar a viure a Sevilla, la va convèncer de que allà hi havia pràctiques que feien uns traïdors jueus que es havien declarat cristians, però que en realitat no eren cristians. Un informe del bisbe de Sevilla d'aquell moment i del dominic Tomàs de Torquemada, que després seria famós amb tot això de l'Institut de la Inquisició, ho corrobora. Per acabar amb tots aquests falsos conversos, els Reis Catòlics demanen al papa Sixt IV que promulgui una butlla, que promulga l'1 de novembre de 1478, que autoritza nombrar inquisidors i fer control sobre el grau de catolicisme, podríem dir, dels cristians. Els inquisidors primers, Miquel de Morillo i Joan de Sant Martín, es nomenen el dia 27 de setembre de 1480 a Medina del Campo i, de moment, limiten la seva acció a Sevilla i a Còrdoba, i especialment a Sevilla, on el dia 6 de febrer de 1481 es fa el primer auto de fe amb 6 persones ja que passen per la foguera. De fet, això es va ampliant. Però a Aragó la cosa té més canxa o té més cosa, és més polèmica, diríem així, perquè Ferran el Catòlic, per comptes de fer un nomenament així de partir de zero, el que fa és ressuscitar una antiga inquisició que es havia fet depenent del papa, que depenia directament del papa, però que estava sotmès al control del rei d'Aragó. Això li permetia controlar la inquisició, cosa que, en canvi, a Castella no passava. Però hi han diferències entre Ferran el Catòlic i el papa Sixt IV que fan que aquest segon provoqui o escrigui o dicti una butlla que prohibeix la Inquisició a l'Aragó. Però la pressió de Ferran el Catòlic aconsegueix que al final ho tiri enrere i es nomeni el 17 d'octubre de 1483 el Torquemada, aquell que ja havia sortit, que ja hem comentat abans, que el Tomàs de Torquemada, que sigui inquisidor general d'Aragó, de manera que llavors tindrà l'autoritat a tot el regne d'Espanya. Aragó, de totes maneres, no hi està massa d'acord, hi ha alguns intents de sublevació, que l'assassinat de l'inquisidor Pere Arbués el 15 de setembre de 1485 en Xirina hi posa la gent, els ciutadans normals i corrents, a la, diguem-ne, a favor de la Inquisició. La cosa tindrà de totes maneres períodes. Entre 1480 i 1530 es perseguirà bàsicament els jueus. Després, a començaments del segle XVI, hi haurà un període de tranquil·litat que el 1560 es tornarà a revifar, però aquesta vegada posant el focus en moriscs i protestants que ja comencen a passejar-se per aquí. Al segle XVII seran els cristians vells, que també es controlen molt d'això, i a partir del segle XVIII la cosa serà més o menys irrellevant. Haurem d'esperar a que arribi la Il·lustració a finals del segle XVIII amb tota la seva pluja de llibres més o menys compromesos, més o menys llibertaris, que llavors la Inquisició torni a agafar una mica d'empenta, diguem. Penseu que, per exemple, perquè tingueu un exemple, en Felip V hi ha 728 processos de crema de persones. I, en canvi, entre el regnat de Carles III i Carles IV, només n'hi ha 4. O sigui que la Inquisició va fent, està allà, però no... Com deia, amb el segle de les llums apareixen noves idees, els il·lustrats els empaita la Inquisició, ells demanen que desaparegui la Inquisició, els Jovellanos fa un informe informe a Carles IV sobre lo ineficaç que és la Inquisició i com els membres intenten censurar lo que diu que és l'avenç de la cultura, però com que el Carles III ja havia secularitzat el tema, o sigui, ho havia tret de la via religiosa per posar-ho a la via, podríem dir-ne, civil, aquesta Inquisició es concentra molt en prohibir o impedir, intentar impedir que es publiquin obres estrangeres. L'Estat ha deixat d'organitzar la societat. La societat es vol organitzar ella sola i comença a qüestionar el poder de l'Església. I amb tot això arribarà Napoleó. El Napoleó abolirà la Inquisició en plena guerra de la independència. Durant tot el regnat del seu germà Josep no hi haurà Inquisició. Només les Corts de Cádiz també la rebutjaran, però no quan el Ferran VII torni a recuperar el tron, restaurarà la Inquisició fins que, com hem dit, sigui declarada fora de la llei o inoperant per Maria Cristina de Borbó, la regent, que està aguantant el tron espanyol amb espera de que arribi la seva filla Isabel II. I com que tot això ja veieu anava de tribunals, d'inquisició i de totes aquestes coses, hem trobat una cançó que porta per títol Senyor Juez i que interpreta l'Orquestra d'Aragón, i que us posem allò per alleugerir una mica tanta repressió religiosa i tal. Aquí teniu, doncs, l'Orquestra d'Aragón, Senyor Juez.
Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha.
La culpa la tuvo ella, venía lesionado el corazón. Bailamos el cha-cha-cha y el corazón le falló.
Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha.
Después que se desmayó, tenía que prestarle atención. Así me consta en el acta, la tengo que condenar.
Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha.
Usted no le dio el auxilio como el caso merecía. El cha-cha-cha lo complica, lo tengo que condenar.
Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha.
El juez va a dictar sentencia.
Este caso tan sonado no requiere explicación. Por lo que ya me han contado, usted es peor que un ciclón. Si fuera otra la razón, ya lo estuviera encerrando. Mas por bailar cha-cha-cha, absuelto y siga bailando.
Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha.
Oye.
Mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Mi delito es por bailar el cha-cha-cha. Señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha.
De juliol de l'any 1769, el dia que es funda per part de Fra Juníper Serra la missió de San Diego de Alcalá a Califòrnia, que serà la primera de les 9 que es crearan en aquell actual estat americà. Juníper Serra i Ferrer és mallorquí, natural de Petra, nascut el 24 de novembre de 1713 de pares analfabets, però que tenen el cura d'ingressar-lo al convent franciscà de Sant Bernardino a Petra perquè aprengui i que vagi a ampliar estudis al convent de Sant Francesc de Palma de Mallorca. Quan el noi compleix els 16 anys, es fa frare i comença a interessar-se per la filosofia que estudia i que ensenyarà entre els anys 1740 i 1743 al convent de Sant Francesc i a la càtedra de teologia de la Universitat Lul·liana. Però ell descobreix que lo seu és a l'apostolat, es posen d'acord amb un amic, en Francesc Palou, i se'n van cap a Cadis amb la intenció d'agafar el primer vaixell que vagi cap a Amèrica a convertir doncs, heretges, però la burocràcia els té retinguts allà durant 8 mesos. No obstant això, ell aconsegueix el 1749, amb 20 franciscans més, sortir i marxar cap al virreinat de Nova Espanya, és a dir, cap a Mèxic. Fan escala a Puerto Rico, on predica amb els natius, i un cop arribat a Mèxic, tots els altres van cap a la capital, cap a Ciutat de Mèxic, en carruatge, i ell i un company seu decideixen fer el camí a peu per poder anar coneixent la idiosincràsia del país, diguem-ho així, no? Llavors van al col·legi de missioners de la capital de Mèxic i allà finalment aconsegueixen permís del virrei per constituir, crear una missió a Sierra Gorda, on fomentaran el cristianisme i ensenyaran als nadius actuacions de subsistència, ramaderia, agricultura, i aixecaran iglesies durant 9 anys. El proper destí, perquè això els superiors van manant que tant en tant canviïn, el proper destí, com dic, havia de ser, hauria d'haver sigut el territori Apache de Texas, però el fet de que en aquell moment mori el virrei retarda aquesta sortida un parell d'anys, i ells estan a la Ciutat de Mèxic esperant mentre atenen missions de Nova Espanya. Però, mentrestant, el 1767 a Espanya, Carles III decreta l'expulsió dels jesuïtes de tots els dominis de la corona, i per tant de Mèxic, inclou les colònies. I això fa que llavors es queden sense cap ordre religiosa, i ells, els jesuïtes, marxen i són substituïts pels franciscans. Un total de 16 franciscans manats per Fray Juníper Serra, que amb tot això s'ha anat fent l'amo de la situació, surten de la Ciutat de Mèxic el 14 de juliol de 1767 i embarquen cap a Loreto, que és la primera de les instal·lacions que s'han fet a prop de Califòrnia, on decideixen continuar explorant la zona per ampliar, diguem-ne, l'abast de l'Evangeli als indígenes i ensenyar-los a conreus i a criar bèsties, perquè encara estan amb la societat primitiva de la caça i de la pesca. A més, s'ha produït un fenomen, que és que Espanya ha pres possessió de la costa del Pacífic, els francesos de Louisiana volen disputar aquesta supremacia, a més hi ha els anglesos que també s'hi volen instal·lar, i per acabar-ho de dur a tot, una expedició russa de Vitus Bering que, baixant des d'Alaska, intenta ocupar tota la costa occidental dels Estats Units, arribant a Mèxic, naturalment. I tot això suposa una amenaça a Espanya, que demana que s'intensifiqui la colonització cap al nord, és a dir, que els missioners vagin ocupant la costa i vagin pujant, ocupant l'Alta Califòrnia. Es fan 4 expedicions a l'any 1769, i en una d'elles, que va per terra, n'hi ha també que van per mar, dirigida per l'explorador Gaspar de Portolà, té com a capellà de l'expedició en Juníper Serra, que, diguem-ne, arranca aquesta expedició el 28 de març de 1769, amb bestiar i totes aquestes coses. I per això, el dia 16 del mes de juliol, el 1769, es crearà a la badia de San Diego la primera missió, la de San Diego de Alcalá, a la que seguiran 3 o 4 més, anant avançant cap al nord, fins que l'actuació del Portolà amb la missió és substituït per Pedro Fages, que resulta que és un indesitjable, que no para de posar pegues als frares, a la qual cosa fa que el Serra agafi les cames, se'n vagi a Ciutat de Mèxic, Mar parli amb el virrei i li presenti un informe que fa que Fages segui destituït i que s'aprovi una carta de drets dels indios, perquè el Juníper volia defensar els autòctons. Les missions espanyoles que es van formant es mantenen unides amb una ruta, que és és el camí reial, que segueix progressant cap al nord. El Palou i un altre franciscà, el Pedro Cambón, funden la de Sant Francis d'Assís, que en aquests moments és la ciutat de San Francisco, i després vindrà la de Santa Clara d'Assís, la de Sant Joan Capistrano, la de Sant Bonaventura, és a dir, aniran avançant pel nord, sempre amb la mateixa tècnica. Arriben en un lloc, li aixequen una capella, creen una capella, construeixen una capella, unes cabanes perquè puguin viure els frares, i un fort per protegir-se si en un moment determinat hi ha algun atac dels indígenes. A part d'això, s'ofereixen amb els indígenes per catequitzar-los i ensenyar-los agricultura, ramaderia, fer de paleta, els hi donen llavors, els hi donen animals, els assessoren i totes aquestes coses. Amb tota aquesta actuació, Fray Junípero Serra morirà a la missió de Sant Carlos Borromeo, a la ciutat de Monterrey, el 28 d'agost de 1784. I com que tota la vida de Fra Juníper Serra sembla haver estat dedicada a la seva estimada terra de Califòrnia, doncs hem buscat una cançó que parlés de Califòrnia, i en aquests moments, a la meva memòria i a la del Toni Olivella, només hi ha una cançó que parli de Califòrnia, que és aquell popular California Dreamin' dels Mamas and the Papas. Doncs fem un homenatge a aquest mallorquí il·lustre, Fra Juníper Serra, i aquí teniu California Dreamin' de Mamas and the Papas. De juliol de l'any 1959, el dia que a la ciutat de Nova York mora la cantant de jazz nord-americana Billie Holiday. Billie Holiday, que es deia en realitat Eleonora Holiday Fagan, era filla d'una noia, Sadie Fagan, de 13 anys, i d'un guitarrista de jazz, Clarence Holiday, de 15 anys, que havia tocat a l'orquestra de Fletcher Henderson i que en un moment determinat es van ajuntar sense arribar a casar-se, cosa que li va servir amb el pare per, quan havia nascut la nena, dir, bueno, aquí t'arra deixo el gec, ja t'espavilaràs, nena. La mare tampoc, però s'ha de dir, estava massa per ella i molt sovint la deixava amb parents no massa propers i, a més, d'una reputació bastant dubtosa. El fet és que als 10 anys la Billy és internada per l'autoritat estatal en una escola catòlica després d'haver estat violada. Un amic de la família l'ajudarà a escapar 2 anys després i s'anirà a viure amb la mare, marxaran primer a Nova Jersey i després a Brooklyn, on la Billy ajudarà a la seva mare amb les feines de minyona que fa i, a més, quan es prostitueix. Per tant, la noia també comença a apropar-se a aquesta perillosa vida i, de tant en tant, la nena ja posa en evidència l'espavilada que arriba a ser. Se'n va a veure el seu pare i li diu, perquè el seu pare sí que s'ha casat amb una altra dona, i li diu que si no li dona uns quants calés, li dirà amb la seva dona legal. I l'altra, doncs, va caient en el xantatge. Però ella es dedica bàsicament a cantar, comença a descobrir la cançó, i el 1930... freqüenta diversos clubs de Nova York com a cantant i es dona a conèixer quan el productor John Hammond la descobreix i parla d'ella en les revistes de música i agafa un dia el Benny Goodman i el porta al Club Monet on la Billy actua perquè la senti. La Billy gravarà una prova als estudis de la Casa Columbia i a partir de llavors s'integrarà en un grup de músics que promou en Benny Goodman, debutant el 27 de novembre de 1933 amb Your Mother's Son in Love, que després acabarà gravant pel segell de Columbia, passant el 1935 el segell Brunswick i anant alternant entre tots dos. No es moca amb mitja màniga, gravarà amb els grans, amb Babe Webster, amb Benny Goodman, amb Roy Eldridge, Johnny Hodges i amb Teddy Wilson, que és que el Benny Goodman va fent grupets, i ella comença a gravar cançons d'èxit com This Foolish Thing o Cried for You. Amb 78 revolucions, amb vinils de 78 revolucions, i té els seus primers èxits. Es casa, mentrestant, amb el pianista Bobby Henderson, que havia sigut el seu amant, i va començant a freqüentar els clubs de més prestigi de Nova York, encara que, evidentment, sempre entrant per la porta de servei i guardant-se en un quarto fins al moment de cantar. Comença a gravar i grava el 1939 la seva mítica cançó Strange Fruit, que després tornarà a regravar diverses vegades. Incorpora la seva banda, ja té la banda, amb el saxofonista Lester Young, el trompetista Charlie Silvers, que treballa també amb estrelles com Count Basie, Artie Shaw i totes aquestes coses, convertint-se en una de les artistes negres de jazz més reputada, encara que, com dèiem, ha d'entrar per la sortida d'incendis i esperar en un quarto fosc per poder sortir a l'escena. Però no tot és flors i violes en la vida de Holiday, perquè ella, des dels 12 anys que fuma marihuana, i quan arribi cap a 1940 i arribi el consum d'heroïna, això l'anirà destruint. Mentre la seva veu va bé i totes les seves coses aquestes, doncs, pot actuar normalment, tot bé, però el consum abusiu i la vida turbulenta que té, perquè es casa amb un trompetista mentre es manté una relació amb un altre trompetista, se separa de tots dos, es casa amb un mafiós que la vol treure de la droga, però que no pot, al final es declara bisexual, i, bueno, una cosa que va al carro, evidentment, va pel pedregar. Però els seus enregistraments continuen sent un èxit. El 1958 publica el seu famós i penúltim àlbum Lady in Satin i amb el segell MGM on recupera la seva mítica Strange Fruit. Però al final cau. És arrestada per tenença d'heroïna, passarà 8 mesos a la presó mentre li revoquen la targeta per poder actuar als clubs de música de Nova York i, per tant, la deixen sense feina. El 1959, en concret el mes de maig, l'hauran d'hospitalitzar per problemes de fetge i de cor derivats de la droga i la condemnen, a més, per possessió de narcòtics a un arrest domiciliari. En aquell moment penseu que la tinença, no hi ha el consum, sinó la tinença de drogues era també un crim, es considerava un crim, i estarà sota custòdia policial fins que mori de cirrosi hepàtica el 17 de juliol de 1959 a Nova York, com dèiem, i a l'edat de 44 anys. I per no posar-vos la cançó aquesta de la que hem parlat diverses vegades, l'Strange Fruit, perquè és una mica llarga, hem buscat una altra cançó que ens sembla representatiu del seu millor estil en el seu millor moment de forma. És la cançó que porta per títol Love Me or Leave Me, és a dir, estima'm o deixa'm. Recordem, doncs, la mítica Billie Holiday amb la seva estupendíssima cançó Love Me or Leave Me.
Let me be lonely. You won't believe me and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
18 de juliol de 1872, el dia que mora a la Ciutat de Mèxic el polític mexicà que va ser president de la nació entre 1858 i 1872, Benito Juárez. Benito Juárez era fill d'un matrimoni molt humil, de Marcelino Juárez i Brígida García, que va quedar força aviat orfe, però que va poder cursar els primers estudis en el seu poble i als 20 anys va aconseguir, gràcies al seu esforç, ingressar a l'Institut de Ciències d'Oaxaca, on es va llicenciar en dret i va, diguem-ne, abraçar els ideals liberals en la seva vessant política. Perquè el noi de seguida va veure que ell li cridava molt l'atenció això de la política. De fet, el 1831 va ser elegit regidor de l'Ajuntament d'Oaxaca i va començar a pujar, fins que el 1846 va assolir el càrrec de diputat per Oaxaca al Congrés de la Unió, és a dir, al Parlament de Mèxic. Un any després va ser designat governador de l'estat d'Oaxaca fins a l'any 1852 i es va oposar al tractat Guadalupe-Hidalgo, on Mèxic i Estats Units van posar fi a la seva guerra a canvi de cedir bona part del territori als Estats Units. Com deia, ell es va oposar a tot això i va presentar al Parlament un projecte federalista que va ser derrotat. Ell era liberal, va ser derrotat pels conservadors el 1853, que dirigia el general Santana i que no van parar de fer-li la vida impossible fins aconseguir que s'exiliés a Cuba. Va tornar a Mèxic 2 anys més tard perquè es havia posat en marxa un pla, el pla d'Ayutla, que va derrocar el general Santana i va creure que era un moment que ell podia tornar a la política. De fet, així va ser. Va ser designat conseller d'Estat, perquè veieu el prestigi que tenia, i ministre de Justícia del govern d'Ignacio Comonfort, que va ser el que va substituir el govern del general Santana. Va instigar o va fer que es promulguessin lleis com la de la llibertat d'ensenyament, la llibertat d'impremta, la llibertat de treball, que es van anar recollint a la Constitució Liberal de 1857. Però el president Comonfort aquest va resultar una mica rana, va pactar amb els conservadors un cop d'estat que va fer que tornessin a pujar els conservadors al poder, que Juárez passés per la presó i que s'encetés entre liberals i conservadors la guerra de la reforma dels anys 1858 al 1860. En Juárez, amb tot això, empresonat, com dèiem, va aconseguir escapar-se i marxar cap a l'exterior, a Panamà, i com que ell era el president de tota la Cort Suprema de Justícia i tal, es va declarar president del país abans de tornar a Mèxic, és a dir, que Mèxic va passar a tenir 2 presidents. El 1858, com diem, torna a Mèxic, s'estableix a la zona més liberal, que és la zona de Veracruz, i des d'allà proclama una Constitució més radical que, curiosament, és reconeguda el 1859 pels Estats Units, que, a més, li subministra ajuda militar i que li permet derrotar els conservadors al 1860, passant a haver-hi, només un govern liberal. Però hi han dificultats econòmiques al país, és clar, passat guerres i passat tot això, i el Mèxic està obligat a suspendre el pagament de la deuta externa, això que farà que el 1861 tant el Regne Unit com Espanya com França decideixin intervenir enviant tropes cap allà. Ell negociarà, aconseguirà que el Regne Unit i Espanya retirin les tropes, però França no donarà allò el braç a torcer, i perquè està compinxada amb els conservadors, i el 1863 envairà Mèxic i imposarà a l'arxiduc Maximiano d'Àustria com a emperador de Mèxic, l'emperador Maximià I de Mèxic. En Juárez es retirarà a la zona nord, organitzarà la resistència i aguantarà fins al final de la guerra, on guanyarà. Després del setge de Querétaro, fusellarà el Maximilià al Cerro de les Campanes i es presentarà a les noves eleccions sent reelegit per 7a vegada president de la República. Naturalment, restaurarà la República Federal i totes les seves reformes. Però, amb tot de temps de guerra i tot això, hi ha hagut ha crescut el bandolerisme, hi ha guerrillers per tot arreu, i el sistema constitucional ja no agrada tant als mexicans. A més, amb Juárez, amb Benito Juárez, està obligat a fer-se el dur, diguem-ho així, d'actuar dur, perquè hi ha tot aquest bandolerisme i tot això, i això, al final, acaba provocant la reacció del seu propi partit, la reacció dels liberals. Porfirio Díaz, que és una figura que ha pujat molt gràcies a la seva fama de militar i haver guanyat la guerra contra Maximilià, abandona el partit. També l'abandona Lerdo de Tejada, que funda un altre partit. El Juárez, per tant, es va quedant cada vegada més sol, però a l'1 de desembre de 1871 assumirà per darrera vegada la presidència del Congrés, acusant a Porfirio Díaz, que a la vegada l'acusa amb ell de dictador, i imposa el Pla de la Nòria, una llei que prohibeix la reelecció presidencial, amb la qual cosa intenta tallar la via d'estar de president a Juárez. Però Juárez ho aconseguirà. Però està fotut amb tantes coses, està malalt i té problemes cardíacs que el dia 18 de juliol de 1872, com deien, el portarà a la mort, encara que després de la seva mort el Congrés faci tot allò de fer-lo hijo benepénito de la pàtria i totes aquestes coses, però deixaran, evidentment, marca en la història de Mèxic. Tanta història deixaran o tanta impremta deixaran a la història de Mèxic que hi han cançons dedicades a ell. N'hem trobat una que interpreta Ángel Ortiz i su mariachi i que porta per títol El corrido de Benito Juárez. Ándele!
En el ataúd zapoteco, alguien muy pobre, y sin sus padres él creció. Fue Bernardino, su tío paterno, quien por Benito siempre vio. 1818 recordé, con 12 años a Oaxaca él llegaba. Fue muy difícil, muchas carencias, muy poco hablaba el español. El señor Maza le dio trabajo, entonces su vida cambió. Mucho aprendía, era muy listo, y Salas Nuevas su convento lo llevaba. Y fue en las leyes que él encontró su vocación, un liberal que a hacer historia comenzaba.
Y esta es la historia del Benemérito de las Américas, Ángel Ortiz y su mariachi.
Benito Juárez se volvió legislador, pero por nada interrumpía sus estudios. Un abogado, siendo el primero, indigenista y protector. Gobernador, fue desterrado, en Cuba algún tiempo vivió. 58 el año viene a mi memoria. Benito Juárez ocupó la presidencia. Muchas reformas y muchas guerras las que enfrentaba en su gobierno. Una invasión por los franceses, Maximiliano emperador. Perseverante, Juárez venció al invasor. 67 la república triunfaba. El gran héroe se le acababa en el despacho del país que tanto amó.
Dinou de juliol de l'any 1374, el dia que mora a la vila d'Arquà, a la vila italiana d'Arquà, el poeta, també italià, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, que havia nascut a Arezzo el 20 de juliol de 1304, era fill d'un prestigiós notari, Piero di Parenzo, dit fet anomenar Ser Petraco, que era un guelf, ja sabeu que hi havia els guelfs i els gibelins a tot el nord d'Itàlia, que s'havia exiliat a Florència per motius polítics i que era amic del Dante Alighieri. La infància de Francesc Petrarca va passar, doncs, a tota aquella zona de Toscana. Després van anar a Pisa, perquè el pare va haver de canviar per raons polítiques i econòmiques, va haver de canviar de ciutat, i el 1311 tota la família va agafar les cames i se'n va anar cap a Carpentràs, a França, prop de Vinyó, a la Provença, on el pare buscava algun encàrrec de la cort del papa, que en aquell moment, recordeu, hi havia hagut el cisma d'Occident, i per tant s'havien anat a viure a Avinyó. El nen de jove ja va començar a mostrar la seva inclinació literària, estudiant els clàssics i les composicions poètiques, però després de l'estudi de la gramàtica amb el mestre Convenevole de Prato, el seu pare diu: "No, nen, has de fer alguna cosa amb més profit", i l'envia a Montpellier i després a Bologna, junt amb el seu germà Gerardo, per estudiar dret. El pare morirà poc després que ell hagi tornat a Provença i acabat els estudis. Morirà el pare, dic, el 6 d'abril de 1327, i ell començarà la seva vida independent, i precisament en aquells temps, a l'església de Santa Clara d'Avinyó, trobarà una noia misteriosa que ell anomena Laura, de qui s'enamorarà i a qui dedicarà tota la seva obra poètica, tot i que en hores d'ara no sabem encara realment si va existir o no va existir. Però bé, és igual, en qualsevol cas va poder fer tot això. Ell va anar vivint, mentrestant, del patrimoni que havia deixat el seu pare, però això se li va anar acabant, i quan el 1330 se li acaba del tot, decideix entrar a la carrera eclesiàstica. Agafa les ordres menors i s'obliga al celibat i fa misses, i entra com a capellà al servei de la família del poderós i potent cardenal Colonna, que el farà emissari per fer diferents missions a llarg i ample d'Europa, viatjant a París, a Gant, a Lieja, on trobarà unes obres de Ciceró, curiosament, a Aquisgrà, a Colònia, a Lió. O sigui, el noi va agafant mundologia, diguem-ho així. Paral·lelament a la seva formació cultural clàssica, doncs, adquireix un prestigi polític que va creixent. El 1335 es carteja ja amb el papa, que viu a Avinyó, per intentar veure com poden fer-ho per aconseguir aturar les revoltes que hi ha a la península italiana, i, a més, que el papa pugui retornar a Roma, a la seu pontifícia, abandonant la seu d'Avinyó i tornant a lo clàssic i a Roma. De fet, ell, entre el període de 1336 i 1350, doncs anirà visitant Roma, tornant a i tornarà a Vaucluse, on comprarà una casa, però ha anat abandonant el seu compromís eclesiàstic. La prova està que quan s'instal·li a Vaucluse, a la casa aquella hi viurà amb el seu fill Giovanni, que es morirà molt jove, i la seva filla Francesca, que han sigut fruits d'una misteriosa relació de la qual no se sap res. O sigui, ja veieu que és un home del que no es coneix massa la seva vida. Això sí, es coneixen les seves obres, que precisament en aquesta etapa comença a escriure, començant per la seva primera gran obra, Àfrica, un poema èpic en llatí, sobre la Segona Guerra Púnica. Tant és així que el 8 d'abril de 1341 a Roma és coronat com a poeta magne mentre ell continua escrivint. El 1347, però, és atret per una aventura política d'un aventurer, valgui la redundància, Cola di Rienzo, que intenta restablir lo que és l'imperi romà, protegit per Climent VI, el papa d'Avinyó, que al final, de totes maneres, l'abandonarà i l'excomunicarà. Ell es fica en tot aquest projecte, però la cosa no funciona i, per tant, abandona el projecte i torna a posar-se sota la protecció de les famoses poderoses famílies del nord d'Itàlia, en concret, sota la protecció de la família Visconti de Milà. Quan la pesta l'any 1361 arribi a Milà, ell abandonarà la ciutat, se n'anirà a Pàdua, i l'any següent passarà a Venècia, on li han ofert una casa perquè pugui viure a canvi de la promesa de regalar, quan mori, la biblioteca a la ciutat. L'estada a Venècia i tot el reste de la vida de Francesco Petrarca serà, doncs, una vida tranquil·la entre amics i llibres, tot i que en tant rebi algun atac per part de filòsofs d'altres ideologies. Amargat, i després d'uns viatges que intenta fer, marxa de Venècia i accepta la invitació de Francesco de Carrara per anar a Pàdua, en concret a la ciutat a la vila d'Arcuà, on es farà construir una casa i recuperarà la seva filla Francesca, que viurà amb ell fins a la mort la nit del 19 de juliol de 1374, prèvia a l'enterrament a l'església parroquial de la mateixa ciutat d'Arcuà. I com que el Francesco Petrarca tenia un personatge que anava empaitant aquella mítica Laura, que encara avui no sabem massa bé qui era, i ni tan sols hi va existir, doncs ens sembla que la música que ha d'acompanyar aquesta recordança del poeta Francesc Petrarca pot ser perfectíssimament la cançó de Lluís Llach, que porta per títol Laura, una altra dona enigmàtica. Nosaltres ens acomiadem, els que hem fet possible aquest programa, el Toni Olivella, que amb l'ajut del Marc Pujol ha dut tota la parafernàlia tecnològica, el Francesc Morgades, que us ha parlat, i la Goretti Martínez, que a partir d'ara començarà a penjar, com dic sempre, aquestes explicacions de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Nosaltres tornarem la setmana que ve, si tot funciona, amb aquest 5 a la setmana. Ara us deixem amb el nostre Lluís Llach i la nostra, una mica també, Laura.
I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu. I amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom, Laura. M'és tan difícil recordar quants escenaris han sentit la nostra angoixa per l'avui, la nostra joia pel demà. A casa enmig de tants companys o en trist exili mal enllà, mai no ha mancat el teu alè, Laura. I si l'atzar et porta lluny, que els déus et guardin el camí, que t'acompanyin els ocells, que t'acaronin els estels, i en un racó d'aquesta veu, mentre la pugui fer sentir, hi haurà amagat sempre el teu so, Laura.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.